Avui precisament estem aquí per això, perquè l'Adrià ha aconseguit precisament agafar part d'aquests records i d'aquestes històries que s'explicaven a casa seva, i és per això que tenim aquí el llibre que presentem avui. Em presento, soc la Diana, estic aquí com a, en part com a membre de la Junta de l'Agrupació de Valls Populars, però també per acompanyar l'Adrià mentre ens pugui explicar aquesta història. Gràcies a tots per venir i comencem. Què, es pots explicar-nos per començar aquesta història?
Bé, moltes gràcies a tots. Primer de tot, gràcies a la grupa per tota la feina que s'ha fet. I de debò que no tinc paraules de poder estar aquí avui i poder presentar aquest llibre, que inicialment, com deies, és un treball que comença des de ben petit a la taula del menjador, a la taula de la cuina de casa, amb històries sobre el viatge que va fer la Moixiganga de Sitges l'any 85 a Bèlgica. No? És un d'aquests episodis folclòrics que la memòria popular de Sitges molta gent li sona, no? Que la Moixiganga va actuar a Bèlgica durant un mes. Lo curiós d'aquest viatge és que el ball de la Moixiganga, d'una manera o una altra, va canviar, i des d'aquell moment aquest ball ja no és el que hi havia abans d'aquesta experiència a Bèlgica, que és Europàlia, i és una Moixiganga que és la que a dia d'avui surt als carrers. No? I aquesta història que sonava a la taula del menjar de la cuina, perquè el meu pare era el timbaler d'aquesta actuació a Bèlgica, doncs finalment s'ha pogut traduir en aquest petit estudi que avui tenim aquesta sort de poder publicar.
Per tant, tenim la història, però què ha arribat a passar perquè tu comencis a plantejar-te?
Clar, aviam, aquesta era una història que, clar, jo, sent ballador de la Moixiganga, com he estat i com soc, sempre doncs, m'havia interessat de com el ball s'ha anat realitzant des de com es fa a dia d'avui o com s'havia fet en formes anteriors, que en sabem que hi havia formes anteriors. No? Llavors, resulta que, clar, a l'any 2020 hi ha el confinament total que sabeu del Covid, no? I les hores a taula doncs, van ser més llargues, doncs, perquè evidentment no es podia sortir a treballar, no es podia fer moltes de les coses que habitualment fem. I tanmateix jo estava estudiant el màster en aquell moment i tenia bastanta feina, em vaig decidir doncs, escriure aquest treball per participar en el Premi Jofre Vilà que organitza el Prado, que crec que és un al·licient molt interessant perquè els treballs folclòrics en aquest poble es puguin fer. I bé, doncs em vaig començar a escriure, a documentar, a veure molts vídeos, molts enregistraments de la Moixiganga, i observava, no, doncs, que aquest relat que sí que existia dient que el ball havia canviat, doncs sí, evidentment als enregistraments es veu que hi ha certs passos que en algun moment donat es realitzen i es deixen de realitzar, i més endavant doncs s'adapten a un nou context. I això doncs em portà a intentar iniciar aquest estudi, sobretot a partir de bé, fonts històriques de l'Eco de Sitges, l'Espurna, que és la publicació de l'agrupació, entre d'altres, i sobretot moltes entrevistes, que és com realment la memòria oral ha anat transmetent als valls populars i la memòria popular dels diferents municipis. No?
Jo, a veure, amb això em plantejo diverses coses. La primera de totes és que això no és el teu àmbit d'estudi corrent.
No, bé, jo bé, sí que estudio història, però estudio altres temes. El folclore és la meva passió, sobretot les de Sitges. Perquè he nascut aquí, he ballat la Moixiganga des de ben petit, també vaig ballar el ball de Cercolers, i així que realment és un treball que més enllà de l'estudi és una vinculació personal. No? De fet, això ja ho he dit diverses vegades, no? Doncs que aquest estudi també no es pot entendre sense la Covid, perquè per desgràcia va succeir, i també les festes patronals van desaparèixer el 2020 o es van fer d'una forma molt adaptada, i la meva vinculació personal amb la Moixiganga em va portar a doncs, intentar rememorar, no, doncs, com la Moixiganga sortia als carrers, doncs, a partir d'intentar estudiar, parlar amb la gent, veure com recordaven quan havien participat a la Moixiganga, entre d'altres. No? I això em va permetre connectar una mica més en un context complicat.
En referència a això que expliques del context complicat, imagino aleshores que fer un estudi en ple Covid hauries d'haver-te trobat segur amb dificultats importants.
Sí, aviam, clar, aviam, l'arxiu històric doncs, va estar tancat molts mesos i per tant les fonts històriques són limitades a aquests 3 anys, no? Són 3 anys que són l'any abans del 85, i l'any posterior. És a dir, és un estudi molt concret i crec que el que intenta analitzar és aquests canvis coreogràfics molt concrets i les entrevistes moltes van ser en videotrucada o trucada telefònica. Per tant, això també té certa dificultat després per analitzar-les, no? Perquè no és el mateix una entrevista en persona i la interacció, com ara mateix veiem tots les cares i podem interactuar. Però tanmateix crec que va sortir prou bé, crec que es va poder explicar, em sembla, aquests canvis que existeixen i que van existir i també explicar les diferents formes com la moixiganga es va anar interpretant que he pogut anar recollint en aquest també context molt determinat. No? O sigui, moixigangues més antigues com les de coros i danses o les que es feien al carrer de Sitges i com aquestes passant pel Sades de Bèlgica i, evidentment, la moixiganga de l'agrupació, perquè és una moixiganga que l'agrupació comença a treure al carrer, la porta a la que tenim avui dia, normalitzada dins del nostre patrimoni folclòric, festiu, entre d'altres.
Per tant, estic entenent també que un cop tens recollida la teva història, un cop fas aquest treball, un cop guanyes el premi, quin va ser el pas després?
Clar, bé, després el pas, el treball va quedar una mica en stand-by, no? I l'any passat, doncs amb l'agrupació, evidentment, doncs vam decidir que es podia donar continuïtat a l'editorial que teniu, no? De la Tarbatana, exacte, perquè evidentment, o sigui, aquest any, 2023, fa 170 anys de la primera referència escrita a moixiganga, que evidentment, això de la primera referència escrita, posem-li totes les cometes del món, perquè segurament es poden trobar altres, més antigues, o que la representació de la moixiganga o d'altres balls populars ja existia. Però, com que de moment és la data que tenim, doncs també fa il·lusió, doncs, en un any més o menys rodó, i continuar una sèrie editorial, doncs publicar alguna cosa relacionada amb aquest ball tan característic de la vila de Sitges, no?
A part doncs de celebrar aquest 170è aniversari, hi ha algun altre motiu darrere d'aquest llibre?
Bé, un altre, bé, simplement, evidentment és la meva passió cap al ball, no? Suposo que bé, no sé, suposo.
Amb el que recollies, vull dir, recupero una mica el que has dit, eh? Tinc la sensació de que aleshores la intenció a l'hora de publicar aquest llibre és donar valor a uns fets que tu ja coneixies i que potser molta gent de la que està aquí doncs no ho sap.
Sí, exacte, precisament, sí, tens tota la raó, precisament és aquest, també jo volia donar a conèixer, no? També, que crec que el pas de la moixiganga per Bèlgica i la moixiganga de l'agrupació és una cosa important a ser explicada, doncs perquè en certa manera jo penso que tenim una mena de visió de que els balls són certament immutables o que han canviat però que no tenim clarament el moment, sabem quan els balls canvien o com perquè es fan unes representacions i no unes altres, entre d'altres. I jo crec que amb aquest estudi també volia donar valor, no, a aquesta participació de tots aquests joves de l'agrupació que no havien sortit mai de l'estat espanyol o de Catalunya i se'n van a Bèlgica, no, durant un mes a ballar i representar Catalunya, doncs, a demanda de la resta de conciutadans europeus, i que per fer un ball més estètic i sobre un escenari que podríem dir amb característiques semiprofessionals, doncs van adaptar la moixiganga que tenim a dia d'avui, que, com veureu en el llibre, són uns passos molt concrets que fan la moixiganga que avui coneixem que sigui tan bonica, no? Sobretot el pas de l'ascensió, o sigui, el pas final que el Crist surt del cel. Això és una cosa afegida a Bèlgica, que existia en altres moixigangues, però que feia anys que no s'interpretava al carrer. I això és una cosa que es recupera ja i que a partir d'ara doncs el tenim, i crec que és un moment que molts sitjatans ens posa la pell de gallina quan ho veiem, no?
Sí. Veig cert punt d'opinió personal, això ho trobem també al llarg del treball?
Bé, en el treball jo crec que ho he dit a la metodologia, que escric en primera persona, perquè és innegable que, malgrat intento que sigui un treball pròpiament documentat i amb certa objectivitat, al final és innegable que jo formo part d'aquesta comunitat, formo part d'aquest ball, i que seria completament impensable que jo hagués fet aquest treball si no hagués participat d'aquests contexts, no? Llavors jo crec que humanitza molt més que s'utilitza a primera persona en molts contexts del llibre i que crec que apropa més el lector a explicar una narració, una història que té part d'anàlisi, però al mateix temps és una història molt, molt lleugera i molt, agradable de llegir, que crec que intenta posar el lector en els peus de, i en l'ànima d'aquella gent que també va poder estar a Bèlgica o poder, va poder ballar la Moixiganga antigament.
Aleshores, veig que, resumeixo una altra vegada, tenim la història, el treball i després guanyes el premi i a partir d'aquí tenim el llibre. Tot això ha passat aleshores també perquè és el tercer llibre de la col·lecció que tenim de la Tarnatana, ha passat també gràcies a O Estudi, que estan per aquí. Així que gràcies a tu i gràcies a la resta de persones que han volgut col·laborar amb aquest llibre, tenim avui aquesta peça clau ara per poder seguir interpretant, observant, preguntant-nos coses sobre la Moixiganga i la nostra vila. Jo em pregunto també, quines coses es poden trobar les persones que llegeixin el llibre?
Bé, en primer lloc, sobretot, fotografies i un pròleg que de debò em va tocar el cor, que és el va escriure Valentí Montgai, que avui no pot estar aquí per la seva feina, però de debò va ser president de l'agrupació en el moment que s'agafa la moixina des de l'agrupació. I bé, jo ets agraït públicament de que aquest pròleg, quan el vaig llegir, em va tocar el cor i em va emocionar moltíssim. Després, un petit prefaci de com s'ha realitzat aquest llibre i després el contingut del llibre, que són un recull de les moixigangues abans de 1984, una narració dels fets de 1984, per què l'agrupació de balls populars comença a fer el ball de la moixiganga quan abans era un ball de l'Ajuntament, tot un capítol més llarg de l'experiència Europàlia, on es relata el viatge, el que es van trobar els balladors sitgetans allà, un apartat que s'explica la moixiganga que es feia a Bèlgica, un altre que explica com la moixiganga torna a Bèlgica i s'integra amb la moixiganga que ja existia aquí, un apunt que van existir dues moixigangues al mateix temps oficials, cosa única en el patrimoni festiu d'aquest ball, i finalment unes reflexions finals i unes conclusions de doncs, aquest procés i de la importància de transmetre l'herència dels balls populars amb la nostra cultura. No?
Aleshores, és en aquest apartat final on potser podem trobar una mica més d'aquesta opinió personal que parlàvem abans i d'aquest punt més,
sí,
més de tu?
Bé, sí. O sigui, allà el que jo reflexiono és sobretot el fet de que, això és la meva opinió, evidentment, que els balls han tingut una continuïtat constant a partir d'aquesta memòria oral i aquesta herència transmesa. I la pregunta doncs, que ens hem de fer, o jo crec que ens hem de fer, és que en el moment que, i jo he contribuït en això, però sobretot també els registres audiovisuals, entre d'altres, en el moment que els balls s'enregistren i queden tipificats com a tal, sembla que existeixi un cànon de com s'interpreta un ball. No? I això és una cosa que, d'una manera està molt bé, perquè si el ball té un risc de perdre's, doncs tenim elements de referència per poder accedir i poder doncs, veure, ostres, vam perdre aquest ball fa 20 anys, intento recuperar-lo, tenim una fotografia, un audiovisual de com el feien, perfecte, és genial. Però l'altra banda, sabem que si tenim un cànon del ball, atempta una mica, en la meva opinió, també, a com realment es transmet la memòria oral i el folklore, que sempre ha estat una cosa transmeta de forma de memòria oral. No? Però és la part interessant de la balança, no? Que avui dia d'avui pues, tenim la sort també de que es promociona aquest tipus d'estudis i jo no puc estar més que agraït, evidentment, però bé.
En el llibre i mentre expliques, hem vist que recentment la moixiganga ha patit un munt de canvis. Creus que seguirem veient aquest tipus de canvis en un futur?
Es fa difícil de dir. Es fa difícil de dir perquè ja et dic, ara mateix és molt senzill saber com el ball de la moixiganga es fa el dia 2000, el 2023 o el 2022 per enregistraments, fotografies, entre d'altres. I en aquest context, si ja ho veureu, el ball passa l'agrupació per una situació complicada a la moixiganga i fa que els canvis que s'introdueixin també són més senzills d'acceptar perquè la moixiganga no està en un estat molt, molt bo. No? O sigui, jo crec que és complicat saber si hi haurà canvis coreogràfics, però sí que hi ha hagut, evidentment, la integració de la dona dins el ball, que hi havia ballat altres versions de la moixiganga, però no mai dins el paraigua de les festes patrimonials. Així que jo també això crec que és un canvi essencial i positiu, no? De que permet doncs, integrar i portar més balladors i balladores a la festa major, que evidentment ja sabem que cada cop hi ha més gent que té ganes de participar i això és evident, és bo. Coreogràficament no ho sé, això és una cosa que no podré dir, però seria lo lògic, que tots els balls han canviat, però clar.
Parles aleshores de... Deies que la moixiganga va patir un moment difícil en el seu moment, que potser pels que no ho sàpiguen, podries explicar-ho una mica més?
Bé, quatre pinzellades, però, perquè també està en el llibre, però bàsicament molta gent... Bé, molta gent ho sap, jo no hi era viu, jo no estava viu en aquell moment, però l'any 84 és un any que la festa major surt en pocs balls a la festa major. Va haver uns problemes i això fa que la moixiganga arrossegava uns problemes de trobar gent, entre d'altres, i fa que la moixiganga a festa major no surti, i per Santa Tecla l'agrupació el treu, o sigui, l'agafa, fa un ball nou amb balladors joveníssims, i això dona continuïtat a un ball que estava en hores baixes i tenia la possibilitat o no de perdre's, entre d'altres. No sé, l'any 84 a part sí, van sortir pocs balls, però també va sortir, em sembla, que l'Àliga. O sigui, que va ser com un any que van començar a introduir-se nous elements dins el patrimoni festiu, també.
Bé, aleshores, dintre del llibre podem trobar tot un munt de històries, característiques també de la moixiganga. Que, si algú que es llegeixi aquest llibre, què diries que és més important per tu que recordin o no es quedin?
Perdó, pots...
És a dir, si la persona que llegeixi aquest llibre, quines són les coses o quina és la peça clau que consideres que és més important que recordin o que facin seva?
Bé, sobretot és un punt clau que sembla molt lògic i a Sitges tenim la gran sort de que jo crec que això es transmet de generació en generació, però és sobretot donar un reconeixement a totes aquelles persones que a dia d'avui, però això és el seu moment històric, però a dia d'avui participen al folklore i la cultura popular, perquè és evident que sense aquesta participació a dia d'avui és impossible que en el futur existeixi. No? I el llibre no només vol ser una reivindicació de la moixiganga d'agrupació d'Europàlia, també vol ser un record honest a tota aquella gent que va donar continuïtat a un ball durant anys. Va ser de les poques moixingues de Catalunya que no es va perdre, a excepció de la guerra civil, evidentment, però és que des de l'any 43 s'ha interpretat sense aturament, a excepció de l'any 2020, evidentment, i això és una cosa que és únic a Catalunya, és l'única moixiganga que li va succeir això, i per tant un reconeixement a tota aquella gent que hi va participar, que va ballar en qualsevol posició, que va ajudar a fer vestuaris, entre d'altres. La gent de vestuaris també és molt apreciada en el ball, perquè sobretot la Lourdes Pedreny, que va, per exemple, fer els dissenys, i la Mia Montaner, que van fer els dissenys de les armilles i dels vestits per anar a Bèlgica, per exemple. Que eren vestits diferents, també ho podeu veure en el llibre.
Pensava també que mentre fèiem una mica de resum del que podíem veure, què tal si potser és que... No sé si tothom és de Sitges, potser no. Hi ha algú que no?
Tinc amics de la uni que no ho són, vale. No entenen el patrimoni.
Perquè clar, aquí anem parlant de la moixiganga i potser t'he dit abans, ostres, recuperem una mica què va passar quan la moixiganga tenia així temps més difícils, però potser podríem fer també un resum de què és la moixiganga, no? I en què consisteix.
Bé, la moixiganga de Sitges, estic parlant aquí, parlant a casa, no? Però la moixiganga de Sitges és aquest ball, diríem que és una mica de... Representa la passió de Crist a partir d'estructures humanes, des de que es presenta Jesús al poble com a detingut i fins que ressuscita i ascendeix al cel. No? I passa tot el calvari, tot el procés de crucifixió, entre d'altres, i es fa a partir d'estructures humanes. La moixiganga o les moixigangues tenen un origen molt antics, no? Estan emparentades amb els castells, amb els falcons, amb les moixarangues de València, però aquí a Catalunya dona la circumstància als Sitges que va adaptar-se dins d'un element religiós, no? Que és la pròpia passió de Crist. Però a Sitges transcendeix aquest element religiós i és present, però evidentment representa una cosa que va molt més enllà, que és la identitat per ser de Sitges, no? Com molts altres balls de la festa major. Però en el cas de les danses vives i balls blancs, doncs la moixiganga és representativa, entre d'altres, d'aquest element.
Recordo també, llegint el llibre, que sobretot cap al final posaves molta importància en el fet de que ens puguem seguir plantejant coses, que segueixi havent preguntes...
Sí, bé, clar, al final, si aquest llibre es llegeix, el que més m'agradaria és que la gent es preguntés com els balls populars en general es fan i s'han fet i per quin sentit. I per què els fem al final, no? I això, les preguntes són molt millors que qualsevol resposta. I al final jo també ho deixo caure, no? Que no podem estar segurs que qualsevol de les formes que nosaltres puguem recollir en el passat siguin exactament així en un llarg període de temps, perquè els balls canvien, es detecten en un moment concret, en un futur hi ha elements que desapareixen o altres es recuperen, i això és la gràcia i la importància d'aquesta herència transmesa que al final ens porta doncs, on estem a dia d'avui. No?
Per tant, potser no busques trobar respostes per se, sinó generar aquest tipus de,
de
preguntes.
Absolutament, i evidentment és el que dic, eh? Si el llibre fa alguna pregunta i sobre, ostres, jo recordo que potser la moixinga tenia un altre tipus de representació, un altre tipus de coreografia, algun altre tipus de pas que no recordo, no? Doncs, o que jo recordo i que no l'has inclòs, no? Doncs això serà realment el millor dels regals. O sigui,
bé, doncs ja sabeu, tots aquells que tingueu ganes de fer-vos preguntes, que tingueu ganes de saber què hi diu en aquest llibre, què expliquen aquestes històries, com ha canviat la moixiganga al llarg dels anys i del temps, que sapigueu que tindrem aquest llibre disponible tant avui com durant la Diada de Sant Jordi. A més, també estarà a la botiga de Mil Estels. Gràcies, Mil Estels. I així doncs, jo crec que podríem...
Sí, no sé, jo, Diana, estava pensant... O sigui, tant de parlar de moixiganga, no et ve de gust com veure-la actuar?
Potser sí. Moltes gràcies a tothom per haver vingut. Moltes gràcies a totes les persones que heu fet possible aquest llibre i això que acaba de passar avui. Moltes gràcies en especial a Adrià per haver-nos fet aquest regal, per haver recollit aquesta quantitat d'informació, aquesta quantitat d'experiències, de vivències, de valors que ens permetran a tots aquells que tinguem curiositat aprendre més sobre Sitges, aprendre més sobre la Moixiganga i sobretot fer-nos preguntes. Gràcies, Adrià.